En una escena meravellosa, que continua sent meravellosa, l'amiga de Forrest, quan veu que hi ha algú que li vol mal, i són els companys de classe, li diu: corre, Forrest, corre, corre, corre. I totes aquelles crosses que porta Forrest es despedacen quan ell comença a córrer, i és una de les escenes més maques de la pel·lícula, una de les escenes més memorables de la història recent del cinema, i una escena que porta un missatge poderós, poderosíssim. Si vols, home, no sempre, però en la majoria de casos, pots. I en aquesta escena tots érem d'alguna manera Forrest Gump. Aquest Forrest Gump que després es va fent gran, que juga a futbol americà, que travessa tot allò que es pot travessar, i que qualsevol persona que el persegueix, sigui en camió, sigui corrents, sigui en moto, sigui amb el que sigui, els hi passa la mà per la cara. Bé, el diumenge, no direm que ens va passar la mà per la cara, però érem tan feliços de veure com algú arribava, i pensaves, bueno, arribarà matat, cansat, però com es pot arribar amb somriure? Però com es pot arribar somrient amb aquesta matada? Hugo, hi vas arribar somrient?
Sempre.
El perds el somriure en algun moment?
Com?
El perds el somriure en algun moment?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Víctor, l'ha perdut el somriure en algun moment?
Et diria que només l'he vist trist un cop, només un, en
quan?
Tot el repte.
Quan?
A l'etapa de Vichy. Només un cop, en aquests 36 dies que hem estat junts, només un cop.
Què va passar allà?
Bueno, ens vam trobar uns mals físics, però també una barrera mental a l'etapa 14-15 de Vichy, on van aparèixer uns mals al quàdriceps que no sabíem ben bé el que era, si nosaltres teníem una sospita de que potser estava lesionat, que potser s'havia trencat o tal, i tot això va fer una bola, va fer una bola, va fer una bola, i a Vichy pues, va explotar aquesta bola.
Quan tens una sospita, què fas?
Home, la sospita era bastant clara, perquè la zona estava bastant inflamada, estava... Ell reportava molts mals corrent, va estar molts dies caminant corrent, i em deia: és que no puedo, i al final pues, vam decidir parar. O sigui, ell no volia parar, ell estava enfocat en què volia fer, i vaig dir: és que hem de parar uns dies a veure com reacciona la zona.
Ens peta una mica el cap, eh?
Sí.
No puedo, i no paro.
Sí. Sí, sí, sí.
I tu estaves aquí amb aquest drama,
sí,
que vivia un amic.
Sí.
Perquè vas escollir un amic més confícia, és el que et dèiem fa un moment, no?
Així és. Víctor és un amic meu de tota la vida, de l'escola, des de que tenim dos anys. I sempre, ja com quan estàvem a l'escola, em va demostrar que ell tenia una passió, i era ser fisio. Quan jo volia ser futbolista, els meus amics volien ser futbolistes, ell volia ser fisio. I jo sabia que per aquest repte pues, necessitava no només un fisio, però necessitava una persona que estigués ahí per apoyar-me incondicionalment i que supese el que a mi em passava realment, i és per això que vaig escollir el Víctor, perquè al final són molts anys i és una persona de confiança, i sobretot que és un treballador, vull dir, sempre és un puto treballador, no hi ha una altra paraula. I és per allò que vaig escollir el Víctor.
Per tenir el català rovellat, t'expresses molt bé, no?
Em costa una mica encara, però...
Que et surti el que vulgui, no pateixis per això. Tornem a l'assumpte. Perquè per plantejar-te aquest repte, i ens sembla que el teu pare ho deia, me vaig amar la fregata, i suposo que ta mare també ho hagués dit, esclar, el dia que comentes a tons pares això, ei, cuidao. Què passa aquí? Bé, aquest plantejament, és clar, ha de ser molt potent com per poder-lo, no sé si dir, mantenir com una mena de far a la mesura que van passant els dies, els esforços, i no sé si era més fort el teu plantejament mental que la teva capacitat física per fer això.
I, i havia sobretot és allò, és un punt mental molt, molt fort i molt treballat. Ja hi havia un treball d'atràs molt gran, van ser uns 3-5 mesos de molt treball, sobretot mental, perquè jo estava a París acabant la carrera, una carrera molt exigent.
I el meu dia... Per cert, aturem-nos aquí. La carrera de...
Dret franco-espanyol.
Subordinada. M'ho pot explicar una mica, això?
Sí, clar. Vaig fer 2 anys a Madrid, a la Complutense, i 2 anys a París, i l'objectiu de la carrera és que puguis...
Ho vas dividir expressament o era així?
La carrera és així.
La carrera és així.
I és una carrera pública, que és una carrera pues, bastant complicada d'entrar, però sí que pues, combina els dos, tant Madrid com París, i així quan termino la carrera puc treballar tant a
un lloc o l'altre.
Exacte.
Perquè la intenció és treballar de...
Ara mateix és un gran dubte, però jo sé que advocat no ho vull ser.
No vol ser? Per què?
Perquè jo pensava que el que més m'agradava era el dret i no realment al final per família i tot pues era fàcil i jo pensava que el meu camí estava ahí i...
És a dir, en el camí, si no recordo malament, i m'ho dius, Hugo, la mare, més aviat, eh?
La mare.
La mare.
Però, no sé, després de 4 anys vaig terminar una carrera que realment no m'agradava, però com hem fet amb el repte, amb molts collons.
Sí.
Perdona, però...
No. És que ara diríem allò, quantes persones han acabat una carrera que no els agradava i l'han acabada? Per què l'havien d'acabar? Perquè l'acabo.
Sí.
Has fet una carrera que no t'ha agradat?
Exacte.
I has fet una cursa que t'ha entusiasmat?
Sí.
Què es fa, doncs, amb això ara?
Pues ara continuar, però jo tinc clar que jo vull treballar i hi ha molta gent que m'ha dit ara aprofita, no?, l'impuls de lo que has fet, de lo que has aconseguit. Però jo tinc clar que el Hugo Runs the City,
sí,
és un hobby, és algo que m'agrada fer per ajudar la gent, perquè pues, ja ho és, soc una persona que no deixa de somriure i el meu somriure crec que és la guinda del meu perfil de xarxes socials i és per això que bueno, que crec que ho he aconseguit tot ara mateix.
I amb què vols treballar?
Pues... És una gran pregunta.
I no sé si quan un corre, tot
sí.
Això...
Sí.
Sí?
Sí, ho penso, un peso moltíssim. Al final passava moltes hores amb mi mateix, corrents, i tenia espai per pensar en el treball, i sí que és veritat que ara mateix el que més m'agrada és tot el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, tot el tema també de la propietat intel·lectual.
Poca broma amb això.
Sí. I connectar una mica pues, tot el que és la IA amb la propietat intel·lectual, els drets d'imatge,
sí,
drets d'autor...
Sí.
I crec que ara, pues, ara amb tot el... Con el crecimiento de la IA, pues, hi ha un espai, s'està creant un espai molt gran per aplicar el dret dins de la intel·ligència artificial, i ahí és on...
Això és aquí és on hi veus, on hi veus veritablement una vocació de futur, eh?
Exacte.
Has acabat Físio fa un mes.
Sí.
O sigui que acabes la carrera i l'encàrrec primer és l'encàrrec de l'amic de sempre, que ha de sortir sí o sí.
Sí.
Això ha de funcionar sí o sí.
Sí.
Vinga. Anem per la prèvia, perquè la prèvia d'en Víctor no la coneixem tant. Com es prepara a una persona que entenc que corria, perquè ell mateix va dir que el seu germà fa uns 3 anys més o menys, Hugo va dir, va, posa't a córrer, però com es prepara això?
Bueno, la preparació física, per lo que vam parlar, ell tenia un entrenador personal que ell va agafar per tot el tema de córrer i tal. El que és de preparació mental és també mèrit seu i mèrit de sortir a córrer a les 3 de la tarda amb una calufa aquí que queia, vamos, i perquè era el que ens esperàvem. O sigui, nosaltres vam sortir d'aquí a cap a París sabent que a dos dies vista hi hauria una onada de calor, i vam arribar a París a 42 graus. Això també s'ha d'entrenar.
Parèntesi, Tu també has fet els 1.250 quilòmetres.
Sí, però he anat amb cotxe.
Ah. Per si de cas. Ara ho parlarem també, això, eh? Però, evidentment, s'havia de preparar mentalment també, sí, pel que suposava aquest esgotament,
sí,
emocional de sentir-se la calor que t'envolta, no?
Sí, 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 sí. Si no només és preparar la part física, també la part mental i emocional. Perquè quan estàs corrent a les 3 de la tarda amb una carretera nacional passant de cotxes a 80 km per hora, ostres, i les cames ja no et funcionen, ostres, n'has de tirar del cap molt, eh?
Un sap que no va sol. Ajuda això?
Sí, moltíssim.
Si pensa molt quan es corren, que
sí,
no va?
Sí, perquè al final l'organització era que jo començava a córrer i normalment tirava els primers 10-15 quilòmetres i del tirón, i jo sabia que després estava el Víctor, i al final per mi jo sabia que si em passava qualque cosa i jo tocava el Víctor, i el Víctor apareixia com
un sant de màgia, eh?
Sí.
Quants quilòmetres al dia, més o menys?
Uns 35.
Sí o sí?
Sí que és veritat que, pues, com Víctor ha comentat a Vichy, que ha estat denominat com la maldició de Vichy.
La maldició de Vichy.
Sí que, pues, teníem que prendre mesures, i ahir normalment en 3 dies recorria uns 100 quilòmetres. Pues, en 3 dies vaig fer 21 quilòmetres. Llavors estava ahir al límit de dir, és que no arribo a Sitges, no arribo a la fetxa prevista.
Perquè entenc que us havíeu donat, suposo també, un marge de dies, no?
Sí.
Perquè això no fos tan escrupolós, sinó que hi hagués, com a mínim, una certa capacitat de poder respirar si passa alguna cosa.
Exacte. Bueno, la primera arribada estava prevista pel 4 d'agost, mm-hmm, el 4 d'agost, que era dimarts, crec.
Sí. Exacte,
avui.
Sí. I pues, al final, pues, mira, jo volia arribar el diumenge, perquè al final era més fàcil per la meva gent per venir. Crec que també, pues, el diumenge, per mi, un diumenge a Sitges, jo sempre els diumenges vull estar a Sitges, perquè per mi és el dia més bonic de la setmana, sempre a Sitges, el diumenge, i és per això que vaig lluitar, pues, contra mar i viento.
Ento.
Per arribar el diumenge.
Tornem a Vichy. Tu vas sentir que no donava més de si, res ja? Ni el cap, ni les cames, ni res?
Sobretot, bueno, hi havia un dolor molt gran a les cames, perquè jo no havia sentit mai una cosa així al quàdriceps, i bàsicament quan corria era pues, un pinchazo constantemente, pim, pim, pim,
sí.
I no hi havia manera de quitar-lo, no? I sí que és veritat que ara els últims 2 dies he patit el mateix, però clar, quan estàs a Vichy, que todavía queden 26 dies, doncs pues dius, estic fotut, o sea, estic molt fotut.
Sí, perquè esclar, no n'han passat tants de dies com, exacte, per estar tan fotut, no?
Exacte, però al final, pues mira, sí que pues, en Víctor em va dir, Hugo, calma, ja anàvem amb 2 dies,
sí,
amb 2 dies de... Bueno, havíem guanyat 2 dies perquè havia fet 2 etapes en una, i sabia que tenia una mica de temps per recuperar-me, però clar, jo també tinc un repte, a part d'aquest repte, que és córrer tots els dies, i jo ja ara porto 635 dies corrents tots els dies. Llavors clar, el dia que tenia que...
Un moment... 635 dies portes corrent tots els dies, eh?
Exacte.
És a dir, portes un any i mig corrent tots els dies.
Exacte.
Incorporant, òbviament, totes les etapes d'aquests 1.250 quilòmetres.
Ahir vaig sortir a córrer. El mínim que puc córrer és una milla. I...
Que això és un quilòmetre de 300?
600. Sí. I res, doncs, aquell dia que tenia que descansar, doncs, només vaig fer aquella milla.
D'acord.
Significativa per no perdre...
Per tant, si un dia no corres, això també serà un drama, suposo.
Jo crec que
635 dies corrent, sí. El primer dia que no corres, això és un pecat mortal, un drama que no es podrà aguantar, això, eh?
Exacte.
D'acord.
Sí.
Aleshores, bueno, no puedo, què tenia, repeteixo, de físic i què tenia de mental? De físic ens has dit que hi havia aquella incertesa sobre què podia ser això.
Sí, sí que podia ser.
Però vas pensar en el seu moment, Víctor, que això era més mental que físic?
No, no, no. No,
no, eh?
No, no, no.
Era físic.
Sí. Sí, 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 jo crec que era, que era
més
físic.
És a dir, que si ell deia que no podia, és que veritablement no podia de cap manera.
Sí, sí, sí. Bueno, la sort va ser que portàvem això dos dies i algo d'avantatge i vam dir, és que o descansem i baixem aquesta inflamació del quàdriceps o el repte està en perill de dir, ostres, ens queden 20 i pico dies per davant.
Ah, ara pregunto allò de sempre dels ignorants en la matèria, perquè aquí no hi ha gel, crema, que valgui o què?
Bueno, vam fer de tot, eh? Vam fer, posar un gel, al principi vam començar a posar molt de gel, gastàvem, no sé si eren 4 bosses de gel al dia o així, després vam passar a provar alguna crema, descarregar entre tapes i tal, que va funcionar durant una estona, però al final tornes a una inflamació, i al final, els últims dies vam punxar, vam fer punxa seca allà, i va ser una mica, quan va baixar una mica el to muscular, i va poder una mica recuperar aquest quàdriceps.
Què és una punció seca?
Bé, és una tècnica de fisioteràpia, normalment no s'imparteix a la carrera, has de fer un curs a part, i bàsicament el que tu vas és amb una agulla, vas a placa motora, a la fibra muscular, sí, que ho entengui tothom, sí, i vas a fer una inflamació dintre.
Una mena d'acupuntura, Víctor?
Sí.
Perquè ens entenguem?
Sí, sí, sí. Exacte, exacte, és una mena d'acupuntura, i res, li vam fer el quàdriceps 2 cops, i ara a Girona també ho vam tornar a repetir.
Va funcionar?
Jo vull dir que sí, però també és un conjunt de descans, punxó seca, al cap, que també estava la mare, que també va venir la seva nòvia, vull dir, va ser un conjunt de coses que van fer que aquest quàdriceps millorés, no és només la punxó seca que va fer que millorés, saps el que et vull dir?
Es van alinear tots els planetes perquè sí, això pogués sí, tirar endavant.
Sí, 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 sí.
Després de Vichy, tot millor.
Sí. Va ser sortir de Vichy i vam deixar enrere la maldició de Vichy i ja sabia que ja havia tocat fons i que després de Vichy ja només entrava al meu cap que Sitges estava a la volta de l'esquina.
D'acord.
I és per allò que després... Jo estic molt agraït amb Vichy perquè em va ensenyar que si jo vull de veritat i si el meu cap vol de veritat... podria arribar a Sitges, però podria arribar a Tarifa, si volia.
Per tant, no sé si dir-ho d'aquesta manera. El que va passar a Vichy va servir com a rearmament en moral, com a rearmament físic, com a rearmament en tots els sentits.
Completament.
Es va notar això?
Totalment, totalment. Sí, sí, sí.
No sé si, com a especialista, hi ha coses que no es poden explicar?
Què vols dir que no es poden explicar?
Que un especialista, que un professional pot dir, mira, això recupera perquè hem fet tot això i tot això, però hi ha una part d'aquesta recuperació per la qual jo no tinc raó i que se'ns escapa.
Home, jo crec que és el que li deia algú.
Perquè si ell estava tan convençut que des de Vichy arribaria aquí ja, passés el que passés, i un altre podia pensar, bueno, escolta'm, el que passa de Vichy pot passar al cap de 300 quilòmetres més allà.
Sí, sí, sí. Sí,
i en
sí,
canvi ell convençut que això no tornaria a passar, que el que va viure no ho tornaria a passar.
Sí, sí, bueno, és el que li deia Lugo, i a mi aquestes coses, al final vaig acabar la carrera fa un mes, a mi algunes coses m'escapen, però és veritat que va punxar Vichy, o sigui, vull dir, va punxar com sí, que sí, va caure sí, sí, a Vichy, però podíem haver caigut abans de creuar la frontera, podíem haver caigut 5 dies després d'haver sortit de París, podíem haver caigut a qualsevol puesto, va ser una pura coincidència, jo crec.
Perdoneu-me ara, perquè potser algú a casa deu pensar, bueno, és que això si vols ho pot fer. Això ho pot fer tothom?
El que...
Això?
No.
Gràcies.
Jo ara mateix he sigut esportista tota la meva vida. Jo li deia a Lugo, i a tots els seus amics sempre em diuen una cosa quan es pugen al cotxe després de fer 10 quilòmetres amb ell. No sabes lo duro que és hasta que no corres una etapa con él.
Ho dic perquè està molt clar el missatge que si vols pots, però cuidau, que no tothom pot fer aquestes coses.
Jo ara mateix no ho podria fer. No ho podria fer ni... Bueno, l'última etapa va costar la vida a mi fer-la.
Per fer-ho, aquesta prèvia ha de ser una prèvia molt llarga de preparació, ha de ser una prèvia molt intensa, més enllà de sortir a les 3 de la tarda perquè fa molta calor, o hi ha d'haver altres coses aquí, hi ha d'haver unes capacitats personals, hi ha d'haver unes condicions físiques determinades, hi ha d'haver, no sé si una condició atlètica determinada per
clar,
fer això?
Esclar, sí, hi ha d'haver una condició atlètica, hi ha d'haver una condició també mental, la preparació mental de què abans parlàvem, hi ha d'haver-hi també moltes hores de sacrifici, de sortir a entrenar, de controlar l'alimentació, de moltes coses que al final, quan ho fas un grup i ho poses tot sobre la taula, pues, al final fan que les coses surtin.
Què es menja? durant 1.250 quilòmetres.
Pues és que nosaltres no som el millor exemple.
L'Hugo fa aquella cara de dir menjat de tot. Sí,
sí, sí, sí, sí. He menjat de tot. Però de tot.
De tot què vol dir?
De tot és que més de 10 dies hem menjat McDonald's.
Mm-hmm.
És totalment contradictori i no, realment no està bé.
Perdó, que no hi havia res més?
Sí.
A les 5 de la tarda, quan terminava a París, bueno, a París sí, no, a sí. França, que bueno, ja sabeu que a França es menja a les... A què? A les 11, a les 12?
Sí, 12, 1, ja comença a estar tot a cap.
Sí, sí, sí.
Llavors era molt complicat i sí que és veritat que jo terminava agotat i jo veia el McDonald's i li deia al Víctor, anem a casa.
Anem a
menjar a casa.
Que
ja ens coneix, ja ens coneixen. Tenim tots els punts dels McDonald's possibles.
Algun en especial del McDonald's?
Algun menú en especial?
Sí.
Sempre el mateix.
Alguna era predilecció o què?
Doble cheeseburger.
Mhm.
Patates i...
Coca-Cola i després cafè.
Sí.
D'acord. Bueno. Com deia aquell, esclar, l'endemà ho cremava tot
claro.
I podria tornar-hi. Eh?
Claro.
Això és així? Això funciona així?
Bueno.
Dic, en general, i tenint en compte aquest esforç, no et generava cap mena de preocupació perquè sabies que,
sí,
que hi havia tota aquesta necessitat d'energia.
Sí, al final que... l'Hugo durant el dia que podia estar gastant entre 3.000 i 5.000 calories diàries, entre el córrer, la suor, l'aigua, pensa que has fotiat 6 litres d'aigua al dia, només ell, 6 litres d'aigua al dia, que normalment un humà està consumint
sí,
un
sí,
entre 2, és el que recomanen
sí,
els metges,
sí, sí,
hi, ha,
sí.
Hi ha persones que no, però 6 litres d'aigua al dia.
Per tant, no era cap preocupació.
No,
no. No sé, ho veu pensar això de la dieta abans de començar?
Sí, 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 estava molt treballat, però sí que és veritat que després, una vegada comences...
La vida real.
És que no hi ha manera de controlar-ho. Si, també és veritat que una de les coses que a mi m'agradaria ja de cara a un repte futur és anar al Víctor, una tercera persona i jo, perquè aquella tercera persona s'encargui més de tot el tema de logística, hotels, comida, sobretot.
Que no falti de res.
Exacte, perquè sí que és veritat que el Víctor és magnífic en el seu treball i ho fa perfectament, però hi havia un punt que, pensar en la comida, pensar ara a l'hotel, a l'albergue o el que fos...
Ha hagut de fer tots els papers.
Sí, sí, sí.
On heu dormit?
Albergues, hotels... On poguéssim...
Ho pensàveu o no, també, el calendari de...
No,
de
on... mateix,
no,
el mateix dia.
El mateix dia.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
És a dir, no heu dormit a peu de carretera perquè Dios no l'ha querido.
Exacte.
Exacte.
Tot carretera? Tot asfalt?
No, hi havia molts camins d'aquest... Bueno, camins de pagesos.
Sí.
I els, bueno, al final, però hi havia molta carretera pues, secundària, carreteres nacionals, que al final pues, si no anava per una carretera nacional potser tenia que fer 10 quilòmetres més.
D'acord, tornem al físio. Què és millor? L'asfalt? El camí? La combinació dels dos? Tots dos tenen riscos?
Tots dos tenen riscos. Al final l'asfalt, tema genolls, tema articulacions, et rebenta. Tema cartílags i això et rebenta. Però al final també després tens la sorra, que, bueno, els camins que deus
sí,
de pagesos,
sí, sí.
Que clar, el que no es té unes pedres gegants té uns forats o té arrels, té de tot gegants, pues, també estava el risc de sopegar-se, de caure, i això, pues, al final els dos tenen un risc.
Què agraïes més, els camins o l'asfalt? Què era... Què et resultava més còmode?
Els camins.
Els camins?
Sí, l'asfalt i la carretera era... És que ho havia dit el Víctor. Estàs corrents que no tens allà bé un metre per córrer i tens camions, sobretot entre setmana, tens camions que et passen a 90 km per hora i de sobte estic corrents i la gorra a 15 metres enrere.
Era.
I jo plorant perquè no podia, perquè no hi havia manera de continuar... Una odissea.
Fem un apunt aquí. El calçat. Quin calçat? I la importància del calçat. I si això també es pensa molt abans i si has mantingut el mateix calçat al llarg de tots aquests quilòmetres, com ha anat això?
Pues mira, vaig començar amb dos calçats diferents, un de trail i un d'asfalt. I sí que és veritat que vaig començar amb el de trail i ens vam adonar que el calçat de trail em feia mal als tendons
d'Aquiles. Teníem una mena de rossadura,
sí,
que feia que se li inflés el tendó. Va ser treure el calçat i ja un altre cop va tornar bé.
D'acord.
I llavors vaig continuar amb el mateix calçat que havia començat, amb el d'asfalt, i a meitat de repte li vaig dir als meus amics que em comprasin un altre calçat al mateix, sí, sí, perquè és que estava completament cremat, perquè amb la calor de l'asfalt s'ha d'irritir.
D'acord.
Es desfeia. Però tal qual, sí, es desfeia tal qual la goma EVA que porten a baix,
sí,
es desfeia.
És un calçat que coneixies ja?
Sí, no sé si puc dir.
Sí, sí, digues, okay.
Són les Brooks Glycerin Max, el segon model. Jo quan vaig començar a córrer ja em deien que Brooks treballava molt bé, sobretot els temes de molta... com molt acolxat,
sí,
i jo ja tenia alguna referència. Llavors vaig parlar amb la meva tienda, que és una tienda que està a Vilanova, i sempre vaig anar-hi, i...
Per tant, les havies provat abans, exacte, sabies quin tipus, sí, de calçat era, sí, sí, suposo, sí, que és molt important això, anar amb un calçat que un ja conegui, eh?
Sí. Sí.
D'acord. Com es va alimentant la xarxa social mentre vas fent tot aquest recorregut i el cap et dona mil voltes de qualsevol manera? Això com es fa?
Pues és... A mi no m'agrada dir-ho així, però és literalment un treball. O sigui, per mi era terminar de córrer agotat i arribar a l'hotel on fos i editar durant...
Una disciplina?
Sí, sí, sí. 2 hores d'edició i ara, pues... ara aquest vídeo no funciona, ara tinc que fer aquest vídeo per aquesta marca que m'ha ajudat a... I era, pues, hi havia molts inputs que realment no controlava, però que amb disciplina i amb hores, pues, ho fèiem.
No,
i...
no sé si en Víctor en algun moment pensava, home, ara que podria descansar i ara ens fiquem aquí a editar vídeos.
Home, jo t'he de dir que mentre... A mi em venia molt bé, perquè mentre ella editava, jo el descarregava. Llavors el tenia entretingut i podia apretar més.
D'acord, sona d'acord, malament, d'acord.
Però
no, queda
mentre
clar.
Mentre ella editava, és que hi ha dies que hem descarregat que m'acabàvem a la...
És a dir, tu aprofitaves per descarregar-lo, sí, sí, mentre ella estava...
Era l'únic moment que paràvem. Sincerament, era l'únic moment que paràvem a que ell pogués estar tranquil. Quan arribàvem a l'hotel, el podia descarregar.
En el seu discurs, quan va arribar, deia que a qualsevol hora, a les matinades inclòs, perquè a la matinada pot venir, jo què sé, un dolor molt fort o...
Bueno, nosaltres sempre deixàvem un temps de recuperació també després de córrer. És a dir, saps això de que no et duxis després de,
sí,
de sortir a córrer?
Sí.
O sigui, d'arribar a córrer, és perquè encara sues. No és així ben bé amb la musculatura, però sí que deixàvem un marge d'entre 2-3 horetes. Algun dia que amb aquest marge l'hem acurtat una mica, que hi ha etapes que m'ha acabat, sí, a les 8 de la nit, pues, ja, si havia que descarregar-ho a les 12, però s'ha de descarregar a les 12, no hi havia problema.
A quina hora sortíeu, més o menys, cada dia?
A les 9 del matí.
Sí.
I deveríem començar abans, perquè sí que és veritat, però que als dos els encanta dormir i ja vaig veure que tolerava molt bé les altes temperatures, i llavors li vaig dir que l'hora prevista per començar tots els dies era a les 9 i per acabar, pues, a les 3 de la tarda, una cosa així.
Què és això de tolerar molt bé les altes temperatures? I suposo que, és a dir, consell general, el que ens diuen també, i més durant aquests mesos d'estiu, res d'exercici potent a les hores centrals del dia, etc, etc. En canvi, és evident que el repte demanava que corres sí o sí.
Mm? Sí, bueno, primer de tot, dir que no ho dic a castellà, no soy un ejemplo de nada y no quiero que se me tome en consideración con lo que he hecho, no quiero que la gente lo tome como ejemplo, porque precisamente vengo de estar muy preparado y de haberlo entrenado muchísimo.
Uh-huh. Bueno, pues sin tener derecho en su descargo, aceptamos el disclaimer, que dirían los ingleses, ¿eh?
Però... com ha dit el Víctor, venien els meus amics a córrer amb mi i hi havia un dia que un amic meu, el Carlos, va córrer, pues, els primers 8 quilòmetres del dia, que tampoc fa encara molta calor, no?
Sí.
I als 8 quilòmetres em va dir: tengo escalofríos por el cuerpo, me estoy mareando, tengo escalofríos.
D'acord.
I clar, jo, pues, estava perfecte. Llavors, ahir em vaig adonar que que per alguna manera, per alguna raó, també perquè hi ha molt treball detrás, bueno, sí, detrás, tolerava molt bé pues, els 35 graus que hi havia fora.
Tots els dies va fer sol?
Menys un?
Crec que dos dies de pluja.
Sí, dos.
Però pluja d'una hora i ja, sí,
sí, sí, ja està. És cert que hi ha persones que toleren millor la temperatura? Sí. Pel que sigui?
És totalment cert, no, però no només la temperatura, sinó també el mal. Perquè la tolerància que té el dolor a l'Hugo és espectacular. O sigui, des del primer dia fins a l'últim, si em comparem a l'umbral de dolor, sí, que es parla molt a les mitges, sí. És una passada, però una passada.
És a dir, aquest repte també ha servit perquè el seu llindar del dolor estigui en un nivell molt, sí, més alt que quan va començar.
Sí, 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 totalment. I això jo crec que tu també t'ho pots dir.
Sí, 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 sí. Allò que em deien les àvies, una persona s'oferta davant totes les darrera etapa, que suposo que la darrera etapa ja, després del que va passar a Mataró, que em sembla que ton pare també va dir a Mataró, va tenir una mena de pàjara. Què va passar a Mataró? Si ja estaves aquí.
Sí, no, sobretot va ser Girona Blanes, que Girona Blanes ja estava arribant a Blanes i per arribar a Blanes hi havia una muntanya immensa. O sigui,
sí, era camí de terra.
I era una pujada d'uns 27 graus de pujada, una barbaritat.
Una pujada desagraïda,
sí,
vaja.
Sí, sí. I vaig començar a pujar, pujo, pim, 33 graus a Blanes. I ja quan estava arribant arriba de tot, em tambaleava i estava, per sort estava la meva nòvia al cotxe, es va baixar corrents, venga Hugo, métete en el cotxe, va Hugo, que no passa nada, i jo que no, que ja està aquí, que són 3 quilòmetres, que arribo, i està a la platja. Era la primera vegada que terminava una etapa a la platja, i ja era platja de Blanes,
directament a l'aigua,
i llavors pues, vam parar 15 minuts, gel aquí a la nuca, sí, sí, gel, sí, per tot el cos, l'aire condicionat del cotxe a menys 4 graus.
Que era un cop de calor?
Sí, va ser, jo crec que ha sigut l'únic que hem tingut.
I sí que va ser un moment que pues, jo ahir em vaig adonar que pese a mi locura i pese a mis ganes de hacerlo todo y de conseguirlo todo pues, lo mejor posible y lo más bestia posible, hi ha un factor molt gran de pensar amb calma, de pensar amb determinació i sobretot d'escoltar la meva nòvia, en Víctor, els meus amics, perquè jo sempre vull més i ja sí que és veritat que...
Per tant, aquí hi ha un molt de cor i un molt de cap.
Sí.
El cap també ha de servir,
sí, sí,
aquí, eh?
Sí, 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 completament.
Sense cor això no s'acaba i sense cap tampoc s'acaba. No s'acaba de cap manera.
I sí que, doncs, perdona, però a Mataró, pues, a Mataró és quan va començar va tornar aquell dolor que vaig tindre a Vichy,
sí,
pues, a l'altra cama. I clar, jo començava a Mataró i em faltava encara Mataró-Barcelona, Barcelona-Porginesta i Porginesta-Sitges.
Tres etapes.
I jo quan era pràcticament el mateix o encara més dolor que tenia a Vichy. Però com ja coneixia aquell dolor, vaig dir que no passa res, continuo.
D'acord.
Continuo i arribo.
Sabies perfectament qui era l'enemic,
sí,
i com guanyar-lo, eh?
Sí, sí, sí.
Per tant, la lliçó estava ben apresa.
Sí, 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 sí.
Ben apresa. I diumenge vas arribar, perquè tot això, recordin que té un objectiu, que és el de recollir fons per la investigació del càncer infantil.
Aquest és, jo crec que és el motiu i la raó que m'ha fet continuar i que m'ha impulsat a continuar dia tras dia. I és que m'emociono dint-la, però sí que és veritat que vaig rebre missatges molt, molt bonics durant el repte de nois i noies que han superat un càncer infantil o germans. I jo sempre ho dic, que és que jo he escogido sufrir este dolor, però ells no escogen sufrir el dolor que estan sufriendo. Jo he escogido luchar esta batalla i ells estan luchando esta batalla simplemente i probablemente por sus hermanos y por sus padres. I per mi, pues, fer tot això per ells era el motiu més gran que tenia. I mira que mai he tingut un cas de càncer infantil molt, molt a prop a la meva família o a mi mateix. Però em considero una persona molt solidària i sempre vull ajudar i treure un somriure a la gent. I pues, era la manera de demostrar qui sóc i sobretot d'ajudar.
I l'any que ve, què?
L'any que ve, pues mira, hi ha reptes, hi ha moltes possibilitats, encara no sé bé el que vull fer, però clar, ara he pogut fer això en 36 dies perquè encara no he començat a treballar. He terminat l'universitat
i... És que anava a preguntar per això.
I tenia els últims 2 mesos d'estiu per aprofitar i uns dels 2 mesos pues, he corregut, però...
Has fet la cursa, sí, sí.
Però sí que és veritat que ara de cara ja l'any que ve pues, probablement haurà que organitzar per o bé parlar amb la gent del treball o bé pues, fer un repte en 15 dies. I jo tinc clar que sempre que sigui per ajudar i sempre que sigui per recaptar fons per càncer infantil, si són 15 dies i són 50 quilòmetres en 15 dies, cada dia 50 quilòmetres, ho faré i ho faré feliç.
Ens queda un minut. Víctor, què li voldries dir a l'Hugo?
Que moltes gràcies per haver confiat en mi. O sigui, és un honor per haver confiat en mi i per haver-me demostrat que no només és el físic, sinó que és la part mental el que al final et fa arribar als teus objectius.
Mm-hmm. Que hi ha coses que no es paguen amb diners, eh?
Exacte.
Què voldries dir?
Pues que és un amic de tota la vida i ara és un germà de por vida. No hi ha més. És el meu 50% i va seguir conmigo hasta que me corten les piernas.
Ah, i ara ja teníem més preguntes allò de si és veritat que en un repte així es veu una part de la personalitat que no s'havia vist fins ara. Sí?
Sí, sí.
Vaja. Doncs allò, que en les dificultats es coneixen les amistats, està clar, sí. Que sí. Hugo, felicitats. Víctor, felicitats. Merci. I a tota la gent que us ha acompanyat com no en aquest repte. Demà hi tornem. Tranquils nosaltres aquí seguts, eh? Vinga.